Avui, 10 de juliol, dia de Sant Cristòfol, continuen les altes temperatures en una jornada estiuenca en què mig centenar d'infants que van a una escola d'estiu de Palma s'han trobat malalts de la panxa. Ara la Conselleria de Salut n'investiga les causes. I mentre els virus i les bactèries proliferen en la calor, el foc tampoc no dona treva i el Maria són el manco 12 les persones mortes i 23 sense localitzar en un incendi forestal en Los Gallardos, que ha desfermat la tragèdia. I bona part de la ciutat d'Eivissa ha quedat avui a la baixa sense llum per una avaria en un cable subterrani avui cap vespre i serem en directe a Vila. Bon vespre, Victòria Morell.
Bon vespre. Les zones afectades són el carrer Aragó, l'avinguda d'Isidor, Macavic i els barris de Ses Figueretes, Can Misses i Cap Èpsimo.
I les Balears són la 8a comunitat autònoma d'Espanya amb més ciberdelictes.
L'any passat es varen denunciar prop de 14.000 casos de ciberdelinqüència. La majoria de les denúncies foren per delictes com estafes relacionades amb les targetes de crèdit o dèbit.
I polèmica, Santa Maria.
Polèmica perquè s'ha ajornat el pregó de festes per mort del partit de futbol d'Espanya contra Bèlgica, que comença avui a les 9.
A l'àmbit nacional, un dia més, coneixem noves imputacions pel cas Leire.
Són l'excap del gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. El Masaiz és la portavoz del govern.
Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre venimos diciendo, total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
I al món, no ens oblidam de Veneçuela.
Quan pugen a 3.890 els morts pel doble terratrèmol ocorregut ja fa 15 dies.
I en els esports, el Real Mallorca fa oficial la continuïtat de dos futbolistes més. Bon vespre, Toni Tenerife.
Bon vespre. Per una banda, el veterà porta de 42 anys, Ivan Pichu Cuellar, que continuarà per tercera temporada consecutiva al conjunt vermell. Per altra, la del davanter, Sito Lubumbo, cedit una temporada més pel Cagliari italià.
I podem dir que tothom, el manco, el 95% de la població, espera amb impaciència el descens de les temperatures màximes que es preveu per demà dissabte, ara que tampoc no és per deixar de banda els ventalls, perquè per mi fregarem els 38 graus a alguns indrets de les illes. No és així, Margalida Ribas?
Així és, bon vespre. Aquest cap de setmana arribarà amb una petita treva pel que fa a la temperatura, com dèiem, especialment a la meitat nord de l'arxipèlag. Gràcies a l'arribada de vent de gregal, aquesta entrada farà que les màximes al nord quedin per davall dels 36 graus. En canvi, a la meitat sud mantindrem actius avisos grocs per calor, amb temperatures que oscil·laran entre els 36 i els 38 graus. Novament, aquells valors més elevats es preveuen de cap al sud de l'illa de Mallorca. En conjunt, el temps vendrà dominat pel sol, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts durant el matí, que es aniran retirant cap al capvespre. També destaca l'arribada de la pols en suspensió, que ens acompanyarà fins a la propera setmana, i un vent que bufarà fluix, com comentàvem, de gregal. Pel que fa a la mà, situació marítima marcada pel marejol, en qualque redol de maró, i en definitiva parlarem d'aquesta petita treva abans de la remuntada de la temperatura que s'espera per a l'inici de la propera setmana.
Gràcies, Margalida Ribas, ja ho heu sentit. Petita treva, però tornarà. Tornarà i de ben, ben forta aquesta calor. Però aquesta també ha estat una jornada complicada a les carreteres de les illes i encara trobam retencions en algunes vies. Per conèixer com et circula en aquesta hora, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Bon vespre, Daniel Femenia.
Hola, bon vespre. Pues en aquest moment trobant tràfic lent i aturades intermitents, a M20, via cintura en sentit aeroport, des de l'altura del carrer Aragó fins a Sant Llàs, sense autopista de Llumallor. També a M9, autopista de Llumallor en sentit Palma, des de l'altura del polígono Sonoms fins a Escoll d'en Rabassa, i a la mateixa via, però en sentit Llumallor, des de la rotonda del Molinar fins a l'altura de l'aeroport. Això és tot per ara, bon vespre.
Bon vespre, gràcies per aquesta informació de servei, Daniel Femenia. Lluís Fortesa és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Esteu escoltant l'informatiu vespre de la ràdio pública i també hem de dir que Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit alumnes d'una escola d'estiu de Palma. La conselleria ha rebut avui la notificació de 4 casos. Una inspectora de sanitat ja ha visitat les instal·lacions per revisar els espais i dilluns Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquests dies. Des del centre afectat expliquen que mig centenar dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies.
Segons explica el director del centre, Toni Frau, va ser dimecres quan els primers alumnes es varen començar a trobar malament i a tenir vòmits, una situació que, diu, durant aquests 3 dies ha afectat la meitat dels alumnes del centre. La Conselleria de Salut té constància de 4 casos notificats avui per un centre de salut i ja investiga quines poden ser les causes. Aquest divendres, una inspectora ha visitat les instal·lacions del centre. Dilluns, Seguretat Alimentària tornarà al centre educatiu per agafar mostres dels aliments que s'han cuinat i servit aquest dies als alumnes. Toni Frau és el director del centre.
Perquè fins dimarts estem tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant i n'hi ha alguna classes que només tenim 2 alumnes que vomiten.
Tant alumnes com professors mengen el mateix, però això Frau no sap si pot tractar-se d'una intoxicació alimentària.
És que nosaltres el que pensam és que quan la guarderia de matí estan junts, saps? A nivell aeri s'ha traspassat el virus entre ells, m'entens? Perquè els adults menjan el mateix que els nens i tothom estem bé, m'entens? I també és d'un any i dos, també mengen el que mengen és de 3, 4, 5 i primari i tothom està bé.
Dilluns el centre continuarà amb la seva activitat habitual.
Però l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària també investiga la presència de gluten no declarat en la farina de cigrons de la marca Harinas de Mallorca, distribuïda inicialment a les illes. Aquesta alerta alimentària afecta especialment les persones celíaques amb intolerància al gluten.
L'avís és després que les autoritats sanitàries de les illes notificassin la incidència a través del sistema coordinat d'intercanvi ràpid d'informació. Com a mesura de precaució, l'agència recomana a les persones celíaques o amb intolerància al gluten que no consumeixin aquest producte si el tenen a casa. En canvi, recorda que la seva ingesta no comporta cap risc per a la resta de la població.
I la passa de la panxa o gastroenteritis viral es combat principalment amb una hidratació constant i una dieta tova, però podem posar remei abans? Podem prevenir tant els virus com les bactèries de les que us venim xerrant en aquest informatiu? Per respondre a aquestes i d'altres qüestions, connectam en aquesta hora a les 7 i 8 minuts amb el doctor José Manuel Valverde, especialista en medicina familiar i comunitària. Senyor Valverde, bon vespre. Primer de tot, quina diferència hi ha entre virus i bactèries?
Bueno, son dos bichos. Es como si me dices qué diferencia hay entre perros y gatos. Son dos entes completamente distintos, ¿no? Las bacterias en general son más grandes, son capaces de crear enfermedades y los virus son mucho más pequeñitos y también pueden ser muy, muy peligrosos. Pero son dos clases. Normalmente las gastroenteritis, es decir, las hay bacterianas, ¿eh? Por ejemplo, una salmonelosis es bueno, una causa importante de infecciones de gastroenteritis. Todas estas que ha habido muchas veces en restaurantes de sushi, ¿no? Pues en general suele haber una salmonela, que es una bacteria, pero lo más frecuente o las más frecuentes son virales. Es un virus que se llama norovirus y son las más frecuentes.
Molestes totes dues, en qualsevol cas. L'estiu i sobretot les altes temperatures afavoreixen aquestes passes o brots?
Favorecen, bueno, los norovirus en cualquier caso pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier situación. La cadena de frío o la preparación de alimentos y el mantenimiento a una buena temperatura de alguna manera neutraliza o dificulta la posibilidad de que existan gastroenteritis de origen alimentario. Entonces, claro, en verano cuando hace calor, pues preparas una tortilla o una ensaladilla o cualquier historia, la llevas en una tartera, pasa un montón de horas, hace muchísimo calor y eso, pues, con que haya 2 o 3 bacterias en una temperatura adecuada, pues se reproduce y al cabo de unas horas que te comes esa tortilla, que si te la hubieras comido inmediatamente no te hubiera dado ningún problema, pues te lo da. En cualquier caso, es importante hablar de que tenemos un brote, ¿vale? Salud Pública está estudiando qué es lo que ocurre con el brote o qué causa. Puede ser, quiero decir, hay que pensar en una tosinfección alimentaria, es decir, que los alimentos sean responsables. Hay que pensar en el agua, ¿vale? Y hay que pensar en la posibilidad de norovirus, pero eso lo están estudiando. Quiero decir, cuando tú tienes un grupo de gente con vómitos, diarrea, dolor abdominal y tal, pues eso se llama brote, pero lo están estudiando y hasta que no se sepa el origen, pues especular con qué ha sido una cosa o ha sido otra es un poco, bueno, precipitarse. En cualquier caso, y sea de un origen o de otro, quiero decir, la evolución generalmente suele ser benigna, ¿vale? El tratamiento fundamental es la rehidratación, o sea, si tú pierdes por vómitos o por heces más de lo que ingieres, te puedes deshidratar. Entonces, la principal preocupación, sobre todo en niños pequeños o en personas muy mayores, es que se puedan deshidratar. En general, un adulto de edad media tiene una gastroenteritis y será muy difícil que se te deshidrate, ¿no? Entonces, el tratamiento básico es soluciones de rehidratación oral en pequeñas cantidades. Tenemos el fallo o la idea de el Aquarius como sustituto de las sales de rehidratación oral. No, es decir, lo mejor es bueno, hay una marca determinada, suero oral hiposódico, que es el que tiene todas las sales que puedes perder, y el que se prepara con líquido y el que funciona generalmente. No, si el niño vomita, pues le das poca cantidad, ¿sabes? Y le das de manera continua, ¿no?
I de, perdó, prenem molt bona nota de tot això que explica i més coneguent que hi ha un brot i que han d'anar ben alerta. Moltes gràcies, doctor Valverde, per aquests apunts que ens ha donat i per la seva disposició.
Un segundo, que es que si no lo digo me
sí,
muero.
Sí, i tant.
Cuidado, lavado de manos con agua y jabón, limpieza y desinfección fundamental de duchas y tal, y de todo, de piscinas y tal, porque muchas veces el niño que tiene gastroenteritis se baña, o se ducha, quiero decir, y contamina el agua de la piscina. Entonces, un niño que tiene gastroenteritis, por lo menos 48 horas, no le dejéis meterse en la piscina. Es una mínima indicación.
I de ben clar queda això. Higiene i no rompre la cadena de fred. Això és essencial. Moltíssimes gràcies, doctor Valverde, per aquest apunt a més en unes dates com aquestes.
Gràcies a vosaltres.
Bon vespre. Unes temperatures que afecten també la gent gran i, com ens ha dit el doctor Valverde, la gent gran és més feble i en plena onada de calor. I en temperatures que registren rècords ens arriba una denúncia del geriàtric de Sant Lluís perquè la meitat de les habitacions no disposen d'aire condicionat. Tampoc no funcionen els aparells dels passadissos, com ens explica Excel Camarassa.
Una situació que s'allarga des de fa més d'un any, segons els treballadors. Són els aires de tota la primera planta, la més antiga. L'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions, va comprar ahir 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures i també treballa per resoldre l'avaria. Encarna Mínguez és infermera del geriàtric i adverteix del risc que implica aquesta situació.
Son personas de riesgo, de mucho riesgo de deshidratación y de golpe de calor, además de que cuesta mucho hacer que beban agua y se han tomado medidas. El ayuntamiento por su parte ha mandado ventiladores que también nos da un poco de miedo, puedan tropezar con ellos porque son de estos de suelo, con patas. También por parte de la empresa pues vamos a darles gelatinas, dos gelatinas al día, para que estén más hidratados.
Unides Podem també ha denunciat la manca d'aire condicionat. Adverteix que suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del servei. Sentim Vanessa García, és la portaveu de Podem a Sant Lluís.
12 de las 21 habitaciones no tienen aire acondicionado operativo y además hay otros 5 aparatos averiados en los pasillos. Es inaceptable que personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y dependencia, tengan que soportar estas condiciones durante un episodio de calor extremo. Estamos hablando de una situación que puede tener conseqüències molt graves per a su bienestar i per a su salut.
Aquesta situació s'assuma a un llarg historial de deficiències i problemes denunciats tant per familiars com per treballadors, que han fet ja diverses mobilitzacions. I manquen treballadors per atendre els usuaris, i això fa temps que genera moments de tensió.
I encara pel que fa a salut, l'Estatut Marc ha sobrevolat la reunió del Consell Interterritorial en les comunitats autònomes.
La polèmica reforma de la norma que rebutgen els sindicats mèdics no ha figurat en l'ordre del dia d'avui, però les Balears i la resta de comunitats autònomes varen presentar un decàleg de posicionament comú en contra l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc. La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per a evitar així la vaga indefinida anunciada pel proper mes de setembre.
Un conflicto que se prolonga y que además no, ella es incapaz de dar solución y que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
La ministra García ha anunciat que la setmana que ve hi haurà una nova interterritorial de salut per debatre l'Estatut Marc. A més, s'ha aprovat destinar 235 milions d'euros a enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
I heu de saber que un 6% dels casos de lesions medulars a l'Estat són a causa de capbussades arriscades. A les Illes, des del 2024, s'han produït 4 casos. L'Associació de Persones amb Lesió Medular ha presentat a la platja de Ciutat Jardí de Palma la campanya Zambullides per sensibilitzar els joves i reduir els accidents que provoquen aquestes lesions.
Per prevenir accidents i lesions, la campanya recomana tenir en compte la profunditat de l'aigua, evitar tirar-se de cap i des de poca altura, i si es fa, fer-ho sempre amb les mans per davant per protegir així el cap. No prendre aquestes mesures pot acabar en una lesió medul·lar greu i irreversible com la que va patir Toni Balaguer, que va pegar amb el cap contra el fons de la piscina durant un aniversari amb uns amics.
A ver quién hacía la burrada más grande. Y compramos un rosco de esto y a ver quién se tiraba y se metía por dentro. Y me tocó el número más alto a mí.
Després de passar 2 anys a un hospital i d'haver d'aprendre a viure amb atenció constant, Toni, que és usuari de l'Associació de Persones amb Lesió Medular i altres discapacitats físiques, assegura que el suport familiar és clau. La vicepresidenta de l'associació Aspaim, Carolina Ligero, recomana molta precaució i destaca la manca d'ajudes públiques.
Però lo que sí yo diría es que se piense mucho, también hace un mal movimiento, porque luego vienen las consecuencias de que hay de depender de otra persona. Luego, económicamente, es verdad que el gobierno no ayuda mucho.
I ara fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Segurament en sou conscients i ho patiu pràcticament tot l'arxipèlag està avui en nivell 4 per foc, el nivell màxim de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que han assolit els 40 graus, per exemple, a Sa Pobla. De fet, bona part de Mallorca està en vista taronja i la resta de la comunitat en groc. I si ara vos connectau en aquest informatiu vespre de la Ràdio Pública, vos amensam que m'ha explicat que demà millorarà, però només una mica.
Però en qualsevol cas, els experts adverteixen que les illes reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi. Les pluges de la passada tardor han deixat molta herba seca, que ara es converteix en un combustible molt potent davant qualsevol espurna. Això, afegit a la baixa humitat, fa que les masses forestals de la comunitat estiguin en risc. Davant tot això, el govern fa una crida a extremar la precaució i recorda la impotència d'evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i seguir les recomanacions dels canals oficials. En cas d'emergència, cal telefonar a l'1-2. Toni Costen és el portaveu.
Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
Això a les illes, mentre el Maria, més de 400 efectius i un centenar de vehicles continuen fent feina ara mateix per sufocar les flames de l'incendi forestal de Los Gallardos, que ha deixat 12 persones mortes i altres 23 persones sense localitzar. És ja un dels incendis més letals que han afectat Espanya en les darreres dècades. De moment, s'han cremat 3.000 hectàrees.
Tot apunta que les flames haurien començat per la caiguda d'un cablejat elèctric. La previsió de l'incendi ha millorat i a hores d'ara evoluciona de forma més favorable que al matí. La Guàrdia Civil revisa els terrenys calcinats en la recerca de possibles víctimes. De moment, però, el balanç de les víctimes mortals es manté en 12 persones i altres 23 que encara no han estat localitzades. De moment, només s'han posat 3 denúncies per desaparició. El ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, ha recordat la importància de fer cas a les indicacions de les forces de seguretat.
La necessitat de que en totes aquestes ocasions, en totes aquestes tragèdies i emergències, seguir les instruccions que se dan. Que les instruccions no són recomendacions. Las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
Pel que fa a les 8 persones ferides, 4 han estat traslladades amb helicòpter a la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Les altres 4 reben atenció mèdica a Almeria.
I mentre les illes, el Consell de Mallorca i l'autoritat portuària reforcen la col·laboració per la prevenció i extinció d'incendis, salvament i protecció civil.
Les dues institucions han signat un conveni per a potenciar la coordinació. D'aquesta manera continuen amb un model de feina conjunta per la seguretat de les instal·lacions portuàries i millora de la capacitat de resposta davant qualsevol emergència. El Consell de Mallorca es compromet a coordinar emergències específicament al Port d'Alcúdia. Escoltam el seu president Llorenç Calmés.
Per altra banda, el Consell de Mallorca se compromet a que els bombers de la nostra institució actuaran amb funcions de prevenció, d'adequació, de simulacres, d'evacuació i, sobretot, d'aturar qualsevol tipus d'incendi que se produeixi dins l'autoritat portuària en el port del Curi, concretament.
Precisament el president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, destaca el compromís en la seguretat de les persones.
És un placer volver a encontrarnos para renovar este convenio, que más allá de su contenido administrativo representa algo mucho más importante, el compromiso de dos instituciones con la seguridad de las personas y con la protección de una infraestructura que son esenciales para Mallorca.
Amb dues institucions s'han mostrat molt optimistes en la signatura d'aquest conveni, que s'han mostrat oberts a seguir col·laborant.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Encetam la plana de succeïts perquè la ciberdelinqüència ja representa un de cada 6 delictes que es cometen a les illes. Les darreres dades del Ministeri de l'Interior corresponents al 2025 confirmen que els delictes a través d'internet continuen guanyant pes, amb prop de 14.000 infraccions registrades al llarg de l'any. Tot i això, les Balears encara es mantenen per sota de la mitjana estatal, on aquest tipus de delictes ja representen prop d'un 20% del total.
El delicte més habitual continua sent el frau informàtic. Es tracta principalment d'estafes relacionades amb compres en línia, suplantacions d'identitat o enganys bancaris, una modalitat que s'ha incrementat més d'un 60% a Espanya des de l'any 2021. L'informe també dibuixa el perfil més habitual tant dels autors com de les víctimes. Els presumptes ciberdelinqüents són majoritàriament homes d'entre 26 i 40 anys, mentre que les víctimes més freqüents també són homes, però d'entre 51 i 65 anys. Els experts alerten que, a mesura que la vida quotidiana es trasllada a l'entorn digital, també ho fan noves formes de criminalitat, i no només augmenten les estafes, sinó també conductes que es propaguen a través de les xarxes socials, on la imitació de determinats comportaments pot arribar a convertir-se en un fenomen amb patrons predictibles. Aquesta versió obre amb la dada més rellevant, t'explica que vol dir frau informàtic perquè l'oient ho entengui, i reserva l'últim per contextualitzar.
Això per el que fa a ciberdelinqüència, però a presó provisional un home detingut a Sa Pobla acusat de diversos robatoris i d'un delicte de lesions.
L'ha detingut la Guàrdia Civil per presumptament robar objectes de dins una furgoneta, forçar la porta d'una farmàcia i robar-ne els doblers en metàl·lic, i per lesionar amb una botella de vidre una persona a la qual havia demanat doblers al carrer. Tot va passar el cap de setmana passat, i els agents de la Guàrdia Civil de Sa Pobla iniciaren una investigació que va permetre identificar i detenir el presumpte delinqüent.
Això a Sa Pobla, mentre a Manacor la Policia Nacional ha detingut una desena de persones en el marc d'una operació antidroga.
Segons fonts pròximes a la recerca, que ha estat declarada secreta, l'operació policial va tenir lloc aquest dijous a Manacor i va permetre, a més dels arrestos, la confiscació de marihuana i cocaïna de diversos registres.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil ha enxampat en el caduint de temporada 14 conductors amb vehicles de lloguer o de la seva propietat fent de transport discrecional sense tenir la llicència corresponent.
Realitzaven trajectes a canvi de sous, transport il·legal i perillós, ja que moltes voltes està vinculat a grups relacionats amb pràctiques delictives. Així, s'han interposat 14 denúncies i s'han immobilitzat els vehicles. Quant a les sancions, si el conductor portava un passatger, la multa és de 15.000 euros sense reducció, i si ha estat sorprès oferint el seu servei, són 6.000.
I no ens movem de les Pitiuses, perquè bona part de la ciutat d'Eivissa ha quedat avui a la baixa sense llum. Ha estat per una avaria en un cable subterrani. Per això, per conèixer com està ara mateix la situació, connectam amb Esther de Miguel. Bon vespre.
Bon vespre. El tall s'ha produït poc després de les 4 de la tarda i ha afectat zones com Ses Figaretes, al carrer Aragó, Can Misses, Can Negre i Can Pep Simó. Segons ha informat Endesa, en un primer moment l'afectació ha estat més àmplia, però el subministrament s'ha pogut recuperar de manera progressiva gràcies a les maniobres dels tècnics desplaçats a la zona. La companyia explica que el nombre de clients afectats s'ha reduït ràpidament fins als 131 i a aquesta hora només en queden 8 sense servei. Els operaris continuen treballant per resoldre completament la incidència.
Moltes gràcies per aquesta darrera hora, per aquesta informació de servei des d'Eivissa. I canviem de qüestió.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I a les 7 i 28 minuts us explicam que un total de 115 persones han arribat aquest divendres a les costes de les Illes a bord de 5 embarcacions. Amb aquestes noves arribades, entre dijous i divendres, l'arxipèlag ha rebut 236 persones en un total de 14 barques.
Segons ha informat la delegació del govern, les intervencions s'han dut a terme a Cabrera, Formentera i Mallorca. Les 5 embarcacions transportaven persones d'origen magrebí i subsaharià que han estat localitzades tant en alta mar com en diferents punts de la costa. La primera embarcació ha estat trobada aquesta matinada al sud de Cabrera amb 22 persones a bord. Al llarg del matí, les forces de seguretat n'han interceptat 4 més, dues a Formentera, amb un total de 39 persones, una a Cala Santanyí, amb 28 persones, i una altra a Cabrera, on han estat localitzades 26 persones més. Aquestes arribades se sumen a les 9 embarcacions localitzades durant la jornada d'ahir dijous amb 121 persones a bord.
I el portavoc del govern, Antoni Costa, ha tornat a carregar contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el govern espanyol.
Basta ja. Que vagi ses vegades que faci falta Marlaska o el president Sánchez a Argèlia. Que negociïn. Que ses màfies de immigració il·legal no segueixin aprofitant d'aquesta gent. La veritat és que estem molt cansats.
Arribam amb aquesta qüestió a les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Sou a l'informatiu vespre de la Ràdio Pública en una jornada en què us estem explicant que Salut Pública investiga les causes que han pogut provocar la indisposició que han patit els alumnes d'una escola d'estiu de Palma. La Conselleria de Salut ha rebut de moment la notificació de 4 casos. Una inspectora de sanitat ja ha visitat les instal·lacions per revisar els espais i dilluns Seguretat Alimentària agafarà mostres dels aliments que s'han cuinat aquests dies. Des del centre afectat expliquen que 50 dels 100 alumnes han tingut vòmits aquests dies. Toni Fraun és el director.
Perquè fins dimarts estan tot bé, els alumnes. Els mestres estan tot bé, val? I a partir de dimecres van començar a vomitar un darrere l'altre, saps? I bueno, hi ha hagut classes que hi ha 50% vomitant i n'hi ha alguna classes que només tenim 2 alumnes que vomiten.
El doctor José Manuel Valverde, especialista en medicina familiar i comunitària, explica que és un brot, però treu ferro de la situació. Són declaracions de fa just un minut en aquest informatiu vespre.
Tenemos un brote, Salud Pública está estudiando qué es lo que ocurre con el brote o qué causa puede ser. Quiero decir, hay que pensar en una desinfección alimentaria, que los alimentos sean responsables, hay que pensar en el agua, ¿vale? Y hay que pensar en la posibilidad de norovirus, pero eso lo están estudiando. Cuando tú tienes un grupo de gente con vómitos, diarrea, dolor abdominal y tal, pues eso se llama brote, pero lo están estudiando y hasta que no se sepa el origen, pues especular con qué ha sido una cosa o ha sido otra es un poco, bueno, precipitarse.
Això a les Illes, mentre avui la tràgica notícia la trobam a Almeria, amb més de 400 efectius i un centenar de vehicles que continuen fent feina per sufocar les flames de l'incendi forestal de Los Gallardos, que ha deixat 12 persones mortes i altres 23 sense localitzar.
El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat la importància de fer cas a les indicacions de les forces de seguretat.
La necesidad de que en todas estas ocasiones, en todas estas tragedias y emergencias, seguir las instrucciones que se dan. Que las instrucciones no son recomendaciones, las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes, y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
Mentre a les Illes pràcticament tot l'arxipèlag està avui en el nivell 4 per foc, el nivell màxim de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que han assolit els 40 graus a Sa Pobla. De fet, bona part de Mallorca està en avís taronja i la resta de la comunitat en groc. El portaveu del govern és Antoni Costa.
Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
I bona part de la ciutat d'Eivissa ha quedat avui hora baixa sense llum per una avaria en un cable subterrani.
Les zones afectades són el carrer Aragó, l'avinguda d'Isidor, Macavic i els barris de Ses Figueretes, Can Misses i Can Pèssimo.
I les Balears són la 8a comunitat autònoma d'Espanya amb més ciberdelictes.
L'any passat es varen denunciar prop de 14.000 casos de ciberdelinqüència. La majoria de les denúncies foren per delictes com estafes relacionades amb les targetes de crèdit o dèbit.
I polèmica a Santa Maria.
Polèmica perquè s'ha ajornat el pregó de festes per mort del partit de futbol d'Espanya contra Bèlgica, que comença avui a les 9.
I a l'àmbit nacional, un dia més, coneixem noves imputacions pel cas Leire.
Són l'excap del gabinet de Pedro Sánchez al PSOE i l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. Elma Saiz és la portaveu del govern.
Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre, venimos diciendo total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
I el món, no ens oblidam de Venezuela.
Quan pugen a 3.890 els morts pel doble terratrèmol ocorregut ja fa avui 15 dies.
Són les 7:34 minuts d'aquest 10 de juliol.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
I el Real Mallorca fa oficial la renovació del veterà porter Ivan Cuellar i la continuïtat de Cito Lubumbo. Ho he dit bé, Toni Tenerife.
Ho ha dit més o manco bé, Cito Lubumbo. Però va bé així, va bé així. Per una banda tenim, com ha dit, Ivan Pichu Cuellar, nascut fa 42 anys a Mèrida, que continua una temporada més com a futbolista del Real Mallorca. Això ho ha confirmat el club en nota de premsa. Cuellar va arribar a la temporada 2023-2024 de la mà del tener Javier Aguirre. El sentiment de declaracions fetes als mitjans oficials del club parlant del paper que ha de fer.
És hora de que a lo mejor los protagonistas sean otros, más que tú, y eso también dice bastante, ¿no? del entender cómo funciona y de que diferentes roles no quiere decir que seas menos importante, sino que tienes que acatar y entender lo que tienes que hacer en cada momento.
Un Pichu que agraeix al club vermell la confiança depositada cap a ell.
Y solo me sale una palabra, ¿no? Y es gratitud. Dar las gracias a todos aquellos que hacen posible el que pueda seguir disfrutando de lo que más me gusta y sobre todo de intentar ayudar al que está a mi lado.
I el que també continuarà en la temporada més és Sito Lubumbo. El davanter natural d'Angola serà cedit de nou pel Cagliari, club que té els seus drets esportius fins a final de temporada. El sentim.
No l'any passat, quan llegué aquí, conseguí sentir l'amor, el calor dels nostres adeptos. E não vi uma outra oportunidade de querer voltar aqui e tentar ajudar a equipa a seguir o nosso objetivo.
Recordar que en la continuidad de Lubumbo, el director esportiu Pablo Ortiz ja ha fet de moment dos fitxatges, Adri Fuentes i Arnau Puigmal, dues sessions, la de Ubabaca, Sujamoro i Sito Lubumbo, i una renovació, la del porter Pichu Cuellar. Espanya vol jugar la semifinal de la Copa del Món davant d'una França que ahir va deixar fora del Mundial el Marroc per 2-0. Per això, avui toca superar el seu partit de quarts a Bèlgica i, en principi, amb tots els efectius disponibles de cara a un partit capdalt. Luis de la Fuente.
Sí, hemos visto el partido de Francia, nos ha dado tiempo y pues ha sido un partido, creo que ha sido superior Francia, ha ganado bien el partido. Bueno, pues ha demostrado el potencial futbolístico que tiene, que creo que es de todos conocido. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Vamos, Francia, porque me habéis preguntado. Si no, hasta que no pasemos, si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica. Empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
Els de Rudi García ja han demostrat al Mundial les seves dues cares. Capaços de jugar molt malament, així ho van fer a la primera fase, o d'enjornar els espectadors, com va ser el cas davant dels Estats Units a vuitens. I d'això, tothom li dona a Espanya com a favorit, un fet que el seleccionador d'Espanya ho nega.
Yo no tengo ningún miedo, ni temor, ni complejos a decir si eres favorito o no, porque pues, eso no garantiza nada. Lo que sí me gusta, si te dicen que eres favorito, será porque alguien te pone en valor, insisto, el trabajo que has realizado. Pero en cualquier caso, en este tipo de partidos, créeme, es que no hay favoritos. Es que además lo de favoritismo, si es que incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder. Luego, lo de favorito, no favorito, si no, vale.
Per la seva banda, Espanya ha anat clarament de vèncer més. Després de superar un partit agònic al combinat de Portugal, li queda un altre os molt dur d'arrossegar, com és l'11 que capitaneja el porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, el que sentim.
Parto un amistoso, es la primera vez de enfrentarme en un torneo grande contra España, así que es un momento especial. Ya me han llegado muchos mensajes de que esta vez no van conmigo, pero bueno, al final yo creo que es bonito y nosotros haremos todo para intentar ganar. Sabemos que es una tarea muy difícil, pero bueno, al final es fútbol y todo es posible.
España-Bélgica, a les 9 del vespre, un partit que val ni més ni manco que una semifinal de la Copa del Món. Joan Müller continua a l'Illes Balears pel mar futsal, però de baixa fins al 2026. El porter recentment operat del seu genoll estirà absent de les pistes per espai de 8 mesos. Lògicament, espera tornar el més aviat possible i al 100%. El sentit.
No, yo creo que volverá al 100%. Es algo que hace parte de nuestra vida, ¿no? Como jugador. Trabajando bien ahí en todos esos meses, cuidándote y creo que volveré bien. Mi papel es de siempre ayudar, ¿no? Creo que sumar en grupo, sea, como hice esta última temporada, que no pude aportar tanto dentro de la pista. Sí, tengo años ahí de contrato aún, entonces quiero seguir, quiero poder volver a pista y traer alegría para nuestra afición.
Lògicament no és de baixa fins al 2026, ja li agradaria el vol de Luan Moller, és fins al 2027. I a Eivissa, el Gatxifred Atleti protagonitza un pla renova al seu planter. 9 baixes i 8 incorporacions per un equip que aposta per la continuïtat del seu entrenador, José Fernández. Sentim el president del club, Juan Ruiz.
Ens estimàvem més que hagués un canvi per donar-li una bona cara a l'equip. Sang nova i a partir d'aquí, pues, la intenció és el mateix, tornar a subjectar-se de categoria, que és prou complicada, i si podem nos atracar com enguany, que és per 2 punts no hem pogut jugar el play-off d'ascens, pues millor per tots.
En quant al món del ciclisme, en una jornada sense cap dubte de transició, el belga Tim Merlier ha estat el guanyador a l'esprint de la 7a etapa del Tour de França. Un fet que no modifica en res la general que encapçala un dia més Tadej Pogačar amb un avantatge de 2 minuts i 40 segons respecte al segon, que és Jonas Vingegaard. I tancant, amb bàsquet, el FIBA Mallorca ha fet oficial la 7a incorporació del mercat d'estiu. Es tracta del jove pivot mallorquí Ossi Cerdà, propietat de Granada i que torna a la illa en qualitat de cedit. Té 21 anys, fa 2,16 d'alçada i va debutar la passada temporada amb els andalusos a la Lliga ACB. Cerdà es va fer les categories inferiors del Bahia Sant Agustí. Després va jugar a la Zubia, conjunt vinculat al Granada, i les dues darreres campanyes al mateix Coviran Granada. Amb aquest apunt de bàsquet el deixem. Fins aquí els esports.
Que passis un bon cap de setmana, Toni Tenerife. Fem una petita pausa i tot d'una tornem. No vos mogueu.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí per explicar-vos que les reserves hídriques de les Balears cauen el 45% al juny i Tramuntana Nord entra en prealerta.
Per Illes, Mallorca registra unes reserves del 46%, Menorca del 34%, mentre que Eivissa se situa en el 47%. En comparació del juny del 2025, Mallorca i Menorca presenten nivells inferiors, mentre que Eivissa manté unes reserves per sobre de les registrades fa un any.
Això quan Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncien que el projecte és una imposició sense consens. Per part seva, els hotelers ho valoren positivament, però diuen que vigilaran que Aena compleixi amb el document que s'ha presentat. Informació que ens acosta Elena Gregori.
Aliança per l'Aigua tem que la millora de l'eficiència dels serveis aeroportuaris provoqui l'arribada de més passatgers. Rafa Tures, portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
Hi ha molt d'interès en créixer en serveis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar el cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigües. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
Denuncien que l'aqüífer de Sant Jordi està salinitzat i que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat amb unes infraestructures obsoletes.
Ja no arribam en les infraestructures que tenim. Com voleu que puguem entendre un creixement urbanístic, un creixement en el tema aeroportuari? Se mos imposa i bueno, som el de sempre, la vaca lletera que hi ha que sucar.
L'Aliança per l'Aigua recalca que Eivissa té un límit.
Espanya té 100 milions de visitants. Nosaltres hi ha un document que posa que arribarem a 10 en 576 quilòmetres quadrats d'illa.
La Federació Hotelera valora positivament el projecte, entenent, segons les explicacions d'AENA, que no suposarà un augment de passatgers. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Les inversions que es plantegen no van cap a un creixement, segons ens han informat, del nombre de passatgers, i és positiu. Vull dir, al final, la sensació per tots serà millor.
Els hotelers, però, asseguren que estaran vigilants en la redacció i la posada en marxa d'aquest projecte d'ampliació.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 45 minuts d'aquest divendres i encetam la plana nacional amb el jutge Pedraz, que ha imputat a Juan Manuel Serrano, l'excap de gabinet del president del govern estatal, en el cas Leire Díez. El magistrat accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció després que el darrer informe de l'UCO l'apunti com a responsable de col·locar estratègicament l'exmilitant socialista Correus, entitat que aleshores presidia.
L'instructor també avala el bolcat i l'anàlisi del mòbil de Serrano. El darrer informe de la Guàrdia Civil està basat en el contingut dels dispositius de 5 dels acusats, en aquest cas, que instrueix el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Segons es desprèn de les converses extretes, l'exmilitant socialista va ser contractada per Juan Manuel Serrano quan ell era president de Correus, una contractació que, segons l'UCO, va suposar el punt d'inflexió en la presumpta trama per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el govern estatal o l'entorn del president Pedro Sánchez. La portaveu a la Moncloa, la ministra Elma Sainz, ha tirat pilotes fora quan li han demanat sobre el cas.
Estamos hablando de una fase muy embrionaria y desde el gobierno, como siempre venimos diciendo, total colaboración y respeto a la labor de la justicia.
Imputat un ex al càrrec de la Generalitat Valenciana per la manipulació de l'àudio entre l'U2 i l'AEMET el dia de la Dana.
Un cas que s'instrueix als jutjats de Líria sobre la manipulació de la gravació d'una conversa telefònica entre l'U2 i les tècniques de l'AEMET. El jutge ha citat com a investigat el sotssecretari de la Conselleria de Justícia i Interior, Ricardo García. En la interlocutòria manté que hi ha indicis racionals de criminalitat suficients contra el que va ser la persona a la qual se li va entregar l'enregistrament de la conversa, que va acabar finalment difosa, malgrat el seu caràcter reservat.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I a la plana internacional, un dia més, han de tornar a xerrar de Donald Trump, que en aquest cas ha tombat el cap a reprendre les converses amb l'Iran, però avisa que Teheran que l'alto el foc va acabar.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la represa formal de les converses amb l'Iran, tot i que ha avisat la República Islàmica que aquesta decisió de cap manera restaurarà l'estat de l'alto el foc, trencat aquesta setmana enmig de nous atacs entre els dos països per les tensions entre l'estret d'Hormuz.
I no ens oblidam de Veneçuela, perquè pugen a 3.890 les persones mortes pel doble terratrèmol.
És el darrer balanç oferit per les autoritats del país, que mantenen en 16.740 les persones ferides i en 6.500 les rescatades de sota els enderrocs. Així mateix, hi ha prop de 18.000 persones que han perdut els seus habitatges, tot i que la reconstrucció avança i ja s'ha pogut recuperar pràcticament tot el subministrament elèctric a la zona de la Guaira, la més afectada ara mateix. Al país es troben desplegats 4.000 rescatistes internacionals i 30.000 de veneçolans.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I atents en aquesta polèmica a Santa Maria del Camí a Mallorca, perquè l'Ajuntament ha decidit que el pregó de les festes de Santa Margalida es farà més tard per mort del partit de futbol Espanya contra Bèlgica, que comença avui a les 9 de capvespre.
A nit, l'equip de govern municipal va llançar un missatge a les xarxes socials on comunicava que modificava els horaris de les festes patronals d'avui perquè tothom pugui gaudir del partit del quart de final del Mundial. Explicava que per aquest motiu s'allargarà el temps de sopar a la fresca i, en acabar el partit, es seguiran la programació prevista. El pregó, el playback i la rebet. I això ha provocat les queixes de les colles i també les associacions del poble.
I, per cert, que més de 6 milions i mig d'euros en vendes, el resultat provisional de la campanya de bons de les Illes, que ara es reforça.
El govern impulsa una segona fase de la campanya després que més del 60% dels comerços de proximitats adherit hagin esgotat els bons. Davant l'elevada demanda, la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia amplia els bons perquè els comerços amb més demanda puguin continuar oferint descomptes fins al 31 de juliol.
I Costa Nord es prepara per tornar a ser un escenari de cultura a la Serra de Tramuntana. Valldemossa ha presentat avui la rehabilitació d'aquest espai emblemàtic que reobrirà les portes el mes d'agost després de més d'un any d'obres. El projecte, finançat en 750.000 euros dels fons europeus Next Generation, recupera un edifici que durant dècades ha format part de la vida cultural i social del municipi.
La intervenció ha anat molt més enllà d'una reforma arquitectònica. El nou Costa Nord estrena un auditori completament renovat, amb un escenari modernitzat, nou camerinos, equips de so i il·luminació, butaques retràctils i espais més versàtils per acollir espectacles. Per al Val·la de Valldemossa, Nadal Torres, aquesta rehabilitació és sobretot una aposta perquè el poble recuperi un espai que sempre ha sentit com a propi.
Estic molt content de Costa Nord, eh? I serà, crec que serà un amfiteatre molt bo pel poble de Valldemossa. Estan parlant de veure menys xirins a principis d'agost, o un poc més, però sobretot dins el mes d'agost.
La previsió és inaugurar el nou Costa Nord el pròxim mes d'agost, quan finalitzin les actuacions a l'exterior. El Consell confia que aquest espai torni a ser un punt de trobada per als veïns de Valldemossa, però també un referent cultural de la Serra de Tramuntana.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Ja ho han dit, és divendres 10 de juliol. Sonen els pianos perquè és l'hora de repassar les estrenes que trobareu al cinema. Toni Escanelles, aquesta setmana històries de patiment, però també un poc d'humor.
Sí, ja sabeu que són patidors de mena i això se nota perquè arriben de les estrenes un bon grapat de drames i el primer d'ells du per nom Talvez.
No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací fue muerta.
Es que no le ponga la mano.
Tú te calles.
Ah. Adriano Huerta és una estrella de circ que vol escriure les seves memòries l'any 1968 a l'Espanya d'aquella època. Confia en una escriptora maleïda que representa Tania Santana, però tot i que les memòries acaben per no tirar endavant, la seva amistat entre totes dues sí que se fa forta i supera totes les barreres, fins i tot la del temps. Està basada en fets reals, com també hi està la segona estrena, La còpia perfecta.
¡Joder! ¡Que solos te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
Haré lo posible por encerrar a los culpables.
Un film francès, Reda Kaleb fa de Jan Bojarski, un refugiat polac a qui li diuen el Cézanne de les falsificacions. Mentre fa la seva vida normal, familiar, alhora a un quartet, fa de manera artesanal còpies perfectes de bitllets, d'aquí el nom. Com a Catch Me If You Can, pràcticament aquella de Leonardo DiCaprio, l'obsessió d'un policia acaba tornant una cosa personal al duel entre tots dos, drama també, és a dir que anem a acabar fent una rialla.
Esto es un atraco, arriba las manos.
¿Has aparcado aquí?
Es Haciendo Amigos, la més mainstream de totes, Antonio Resines i Quim Gutiérrez són dos atracadors, ho sentíem ara, molt magres, que compten els seus cots per errades i per fracassos. Fugint, s'integren a un grup de persones discapacitades. Estirant el xiclet un poc de campeones, ara afegint, en lloc d'esport, una altra afició molt pròpia d'aquest país, com és la delinqüència. Acudits fàcils, tràilers sobrenodrits. Per cert, també s'estrena un documental sobre l'actriu Lara Martorell i una animació sobre la fugida dels republicans que anaren a Xile durant la Guerra Civil, Neruda inclòs. Tot, molta cosa feta a Espanya. Teniu on triar, per tant, salut i cinema.
I ho heu escoltat, Haciendo Amigos, i ara mateix el Cine Regio de Sant Antoni s'ha omplert d'espectadors per l'estrena d'aquesta pel·lícula de l'Ibi Senc en adopció, David Marquès, que ha estat acompanyat per un dels protagonistes, per Antonio Resines.
Avui el reconegut cineasta estrena com a director aquesta pel·lícula a la localitat on es va criar Sant Antoni de Portmany, una de les comèdies més esperades de l'estiu, produïda per Santiago Segura i protagonitzada per Quim Gutiérrez, Megan Montaner i Antonio Resines, que precisament ha acompanyat Marquès en l'estrena del film El Cine Regio. Tots dos han desfilat per la catifa vermella, on s'ha creat una gran expectació.
Pues es la oportunidad de verla por primera vez como espectador, porque ya como director estoy harto de verla, ya estoy cansado de tal, y aquí yo, como este cine es mi cine de toda la vida, me he criado aquí dentro, cuando yo me sienta en esa butaca, ya voy a ser un espectador más y voy a ver la película, entonces sabré si hemos hecho una buena película.
Muy bien, porque nos entendemos muy bien. Me riñe, me corrige de vez en cuando, pero bueno, yo lo acepto con humildad, porque claro, el director es el que manda, ¿eh? Así es, en toda la vida ha sido así. No, y lo hemos pasado muy bien haciendo esta película y yo creo de verdad que el resultado es francamente bueno.
I als seus més de 80 anys, els Rolling Stone continuen escrivint la història del rock. I mentre escoltàvem de fons Rough and Twist, els Rolling Stone demostren que el rock and roll continua ben viu. La banda britànica publica avui Fresh and Tongues, el seu 25è disc d'estudi, un treball en 14 cançons inèdites que recupera el so més genuí en què varen revolucionar l'escena musical ara fa ja 64 anys.
Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood tornen a demostrar que el pas del temps no ha minvat ni l'energia ni les ganes de pujar als escenaris. El disc compta, a més, amb col·laboracions de luxe com les de Paul McCartney al baix i Robert Smith, líder de The Cure, i tot apunta que aquest nou treball arribarà acompanyat d'una nova gira mundial. Tot i els problemes d'artritis que arrossega Keith Richard, la banda estudia un format amb menys ciutats, però diversos concerts a cada una. 6 dècades després del seu debut, els Rolling Stones continuen fent el que millor saben fer, rock and roll.
I a Ca Nostra, Cucorba diu adéu. El grup més emblemàtic de la història de l'animació infantil a Mallorca posa punt i final a més de 50 anys de trajectòria.
Dia 4 de gener del proper any, l'any 2027, faran la darrera actuació al Teatre Xes Fortesa de Palma. Gabriel Gamundi, Francesc Aguiló i Gemma Pala són els seus components. Escoltant precisament Aguiló.
Vam aconseguir que aquestes cançons, fins i tot les populars, que quan vàrem arrencar eren absolutament desconegudes per quasi tothom, van aconseguir que fossin, que recuperassin el seu espai com a cançó popular.
I acabam amb una agenda musical ben completa per aquest divendres vespre. Hi ha propostes per a tots els gustos, des de la música clàssica fins al jazz i el merengue o el rock. La primera cita serà d'aquí uns minuts a les 8 a l'auditori de la Fundació Miró, la soprano Navy Martínez, acompanyada al piano per Alfredo Oyáguez, presentarà Divina Locura, un recorregut musical per la passió, la nostàlgia i la llibertat.
Una hora més tard, a les 9, la contrabaixista Giu Lavalle inaugurarà amb el seu trio una nova edició del Festival Jazz i Més, organitzat per l'associació cultural Barbara Whale al Port d'Andratx.
I a les 10, el protagonisme serà per un dels grans noms de la música llatina. No me digan que los médicos se fueron. Oh, oh, oh. No me digan que no tienen anestesia. Oh, oh, oh. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Oh, oh, oh. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que la pizza se perdieron. Segur que l'heu reconegut. Juan Luis Guerra, a qui escoltau ara mateix de fons, pujarà a l'escenari de Son Fusteret a Palma en la seva gira 440 en una de les cites més esperades de l'estiu. La nit musical es completarà a Campanet, on a partir de les 10 i mitja, és a dir, d'aquí 2 hores i mitja, la plaça Major acollirà una nit de rock emmarcada dins les festes de Sant Victorià en diverses actuacions per allargar la música fins ben entrada la matinada. Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 10 de juliol, en què s'ha sabut que Salut Pública investiga les